Hem estrenat la temporada de catifes, de premis, així que són divendres de glamour amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca. Bon dia.
Hola, bon dia.
La previsió de pluges, no sé si us beneficia o us perjudica. És un bon refugi al cinema o ens costa sortir de casa?
Bueno, la part bona és que amb el fred que fa, doncs s'està la veritat molt bé amb la calefacció. I, bueno, i depèn, vull dir, a vegades sí que és veritat que costa una mica desplaçar-se cap al cinema amb un clima més aviat advers, però d'altres vegades doncs, també ve de gust una mica sortir de casa i evadir-se de tot durant un parell d'hores, una hora i mitja o el que duri una pel·lícula.
Com dèiem, estem en temporada de catifes, de premis, i tenim ja els guanyadors dels Globus d'Or, que sempre es repeteix allò tan i tan sentit, que no sempre es compleix, que són l'avantsala dels Oscars.
Sí, l'avantsala dels Oscars, però realment després els Oscars poden ser uns premis completament diferents. I bé, aquest any doncs, bueno, ha tocat premiar com a millor pel·lícula dramàtica Hamnet sobre la pèrdua de l'únic fill de la dona de William Shakespeare i que inspira justament la tragèdia de Hamlet de Shakespeare.
Encara no s'ha estrenat aquí.
No, la comentarem la setmana que ve, s'estrena el proper dia 23 de gener. Després, com a millor pel·lícula de comèdia, ha guanyat el Globus d'Or Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Millor pel·lícula d'animació, Les guerreres K-pop, de Netflix. Aquesta ja pràcticament...
Què dius ara?
Té l'Oscar... Sí, sí, aquesta ja pràcticament té l'Oscar assegurat. També havia guanyat els Critics' Choice Awards, millor pel·lícula d'animació. Per tant, va planant el seu camí cap a l'Oscar.
Serà tot un triomf per Netflix, la
sí,
primera plataforma que ho aconseguirà.
Malauradament sí, i més quan acaben de comprar una major com la Warner Bros. Vull dir, serà una tragèdia, però serà així. I després, en millor pel·lícula de parla no anglesa, es reafirma el favoritisme de L'agente secreto, de Clever Mendonça Filho. Tampoc s'ha estrenat aquí. S'estrenarà el proper 20 de febrer, si no recordo malament. I bé, es reafirma com a la gran favorita a l'Òscar a millor pel·lícula estrangera, guanyant el Globus d'Or a millor pel·lícula estrangera. I en les altres categories, doncs, millor actor de drama, el premi ha estat per sorpresa, Wagner Moura, l'actor brasiler de L'agente secreto, ha guanyat el Globus d'Or a millor actor de drama. Després, Jesse Buckley ha guanyat el Globus d'Or a millor actriu de drama per Hamnet. I en la categoria de millor actor de comèdia musical, el premi ha estat per Timothée Chalamet, per Marty Supreme. Tampoc s'ha estrenat aquí, la comentarem el proper 30 de gener, però ja avanço que el Kubrick està confirmada i d'estrena. I després, en la categoria de millor actriu de musical i comèdia, el premi ha estat per Rose Byrne, per Si pudiera te daría una patada, que és pel·lícula que s'estrena avui. La vam veure al passat Festival de Sitges, és una molt bona pel·lícula. I després, en premis de millor direcció i guió, els premis han estat per Paul Thomas Anderson, per Una batalla tras otra. I sí, i en les categories de secundaris, millor actor secundari, el premi ha estat per Stellan Skarsgård, per Valor sentimental. Si guanya l'Oscar seria un reconeixement merescut. I millor actriu secundària, Teyana Taylor, per Una batalla tras otra.
I també hem tingut aquesta setmana les nominacions als Goya, que faran la seva cerimònia a finals de febrer a Barcelona.
Sí, sí, correcte. Aquesta setmana s'han anunciat les nominacions als Goya i, finalment, s'ha de dir que les nominades són Los Domingos, Sorda, Cirat, Mas Palomas i, sorpresa, sorpresa, La Cena, que, contra tot pronòstic, s'ha imposat a l'última pel·lícula de Carla Simón, Romeria, que finalment doncs, no ha acabat nominada a millor pel·lícula, però sí a millor direcció i, sorpresa també, a millor guió adaptat, perquè justament el guió de Romeria doncs, es basa amb els escrits del diari de la mare de Carla Simón, que no s'han publicat mai, només els té ella, i justament doncs, bueno, això ja ha sigut suficient doncs, com per nominar-la a millor guió adaptat.
Los Domingos, 13 nominacions, Cirat, 11 nominacions, Mas Palomas, 9, i com deies, la sorpresa, La Cena, en quarta posició, amb 8 nominacions.
Sí, sí, correcte. Ha sigut una pel·lícula que ha agradat a tothom, una pel·lícula de consens, o sigui que això li ha servit doncs, per imposar-se, malauradament, a una de les millors pel·lícules de l'any passat, com Romeria.
Hi ha alguna absència per tu?
Doncs sí, bueno, hi ha Sergi López com a millor actor per Cirat, que no ha acabat nominat, i moltes més absències que es podrien destacar. La pel·lícula Aroberria, que comentàvem aquí fa unes setmanes, no ha aconseguit cap nominació. També és destacable doncs, que John de Sosa ha acabat nominat a millor direcció per Balearic, que sí que la vam comentar aquí. I res, i poca cosa més. Sí que la gran absència, sens dubte, és Romeria.
Però potser Romeria no és la millor, no?, de la trilogia de la Carla Simón.
No, no és la millor, però, bueno, no dubto que La Cena sigui una bona pel·lícula, però que s'imposi abans que Romeria, doncs tampoc no deixa de ser una cosa sorprenent.
Tanquem el capítol Catifes, premis, i anem a tafanejar la cartellera, que ve molt intensa. Amb què arrenquem?
28 anys després, El Temple de los Huesos.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces, ¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
¿Eres Lucy?
¿Lucy? ¿Te refieres a Lucifer?
Sí. Lucy soltó a sus demonios sobre el mundo del hombre. Y el mundo del hombre sucumbió a los demonios.
Recuerdo detalles, eventos y personas. El mundo tenía un orden.
¿Cómo te llamas?
Spike.
No. Creo que te llamas Jimmy.
Los cimientos parecían inquebrantables.
Jack O'Connell i Ralph Fiennes, aquí sentíem ara, diuen que estan immensos en aquest 28 anys després, El Templo de los Huesos. Posa'ns una miqueta en situació.
Doncs bé, aquesta saga va començar el 2002 de la mà de Danny Boyle, director de Trainspotting, director de Slumdog Millionaire, 127 hores, i el seu guionista Alex Garland, que també té una bona carrera com a director, Ex Machina, Aniquilación i recentment Civil War, sobre un futur on els Estats Units es declara la guerra a si mateixos, un futur no tan llunyà. I van començar aquesta saga el 2002 amb 28 dies després. Després, el 2007, un director espanyol, Juan Carlos Fresnadillo, dirigeix la segona part, que és 28 setmanes després. I, finalment, l'any passat, el passat 20 de juny del 2025, s'estrena 28 anys després, dirigida novament per Danny Boyle i escrita novament per Alex Garland. I s'anuncia, doncs, que aquesta 28 anys després serà la primera part d'una nova trilogia, que la segona part estava rodada allà, que és aquesta que s'estrena avui, que és El Templo de los Huesos, i que la dirigiria Nia DaCosta, que és la directora de The Marvels, la seqüela de Capitana Marvel, i que també havia incursionat en el terror amb el reboot de Candyman, la mítica pel·lícula de terror. I bé, i finalment, doncs, bueno, aquesta nova entrega s'estrena dirigida per Nia DaCosta i escrita novament per Alex Garland, i deixant el camí obert ja per una tercera part que no té data d'estrena encara, però sí que se sap que Danny Boyle retornarà novament com a director i Garland continuarà escrivint la saga.
Diuen que en aquesta hi ha més sang.
Sí, hi ha més sang, hi ha més vísceres, hi ha més gore sense tapujos, i bé, i bàsicament doncs ho reprèn allà on ho va deixar l'entrega anterior, que, bueno, faig una mica d'espoilers. L'entrega anterior se centrava en un nen que volia salvar la seva mare, que estava malalta.
No
estava infectada, si no recordo malament, però sí que s'estava com agonitzant, morint. Crec que tenia un càncer. I la volia portar, doncs, amb un metge una mica particular que vivia reclosa dintre del bosc. En un moment on, bueno, la pandèmia segueix estant avançada, i bé, i la portava, doncs, amb aquest metge particular, que era Ralph Fiennes. Finalment no la podien salvar, i justament es creuava en el seu camí aquest nen amb un home anomenat Jimmy, que és Jack O'Connell, que li deia: siguem amics i anem a matar uns quants zombies tu i jo junts. I bé, i doncs aquí, doncs, bàsicament es continua la història amb el trio protagonista, que serien el nen, el doctor Kelso, que és Ralph Fiennes, i aquest Jimmy, Jack O'Connell, que és el líder d'una secta satànica, si no recordo malament, que s'inspira justament en els drogos de la Naranja Mecànica, i que, bueno, i que és qui més dona aquí per fer les escenes més sanguinàries de la pel·lícula, en una pel·lícula on es destaca sobretot que el clímax final és majestuós.
I també destacable la banda sonora, molt vuitantera, Iron Maiden, Duran Duran...
Sí, sí.
Fareu-hi quan... atenció, també. També s'estrena?
Si pudiera, te daria una patada.
Mami, hay agua en el baño. Ven rápido.
Pero no es cierto. Me esfuerzo mucho para controlarla y tal. A veces parece que no existo.
Tengo los calcetines mojados.
Quédate ahí, ¿vale? Espera.
Es muy profundo. ¿Vamos a morir? ¿Se nos va a caer la casa encima? ¡Mami!
Hola.
Oye, acabamos de llegar a casa y no te vas a...
Se acabó el tiempo y tengo otro paciente.
¿Cómo? ¿Ya? ¿No me avisas un ratito antes?
No, estaba prestando atención.
No contestaste al correo que te mandé sobre mi sueño.
No respondo a los correos sobre sueños de mis pacientes.
La protagonista és Rose Byrne, multipremiadíssima, porta ja una pila de premis i sona per l'Òscar, no?
Sí, sí, correcte. Va guanyar el Premi a Millor Interpretació Protagonista a la Berlinale el passat febrer del 2025. Va guanyar el Premi a Millor Actriu a Sitges i ara justament ha guanyat el Globus d'Or a Millor Actriu de Comèdia Musical, que justament diu La Vanguardia que en aquesta pel·lícula no hi ha musical i quan hi ha comèdia costa trobar-la, però quan hi ha és negre, és negre. I sí, sí. I bé, doncs bàsicament aquesta és la història d'una mare que la seva vida s'esfondra literalment perquè se li fa un forat tremendo al seu pis, comença a caure tota l'aigua i, bueno, i ha de bregar doncs, també amb la malaltia de la seva filla, que justament lo curiós és que la filla no se li veu la cara en cap moment, està constantment fora del camp visual de la càmera, i bé, i el seu marit que la truca constantment per pressionar-la, i bueno, i bàsicament doncs, la càmera s'enganxa tota l'estona al rostre de Byrne i vas veient doncs, bé, doncs, com la maternitat doncs, és un malson sense final.
És agobiant, eh? Només el tràiler, 2 minutets.
Sí, sí, és agobiant.
I acabes dels nervis.
És agobiant, però també quan és divertida és molt divertida.
He llegit en alguna banda que és una de les millors pel·lícules americanes d'aquest 2026 que acabem d'estrenar.
No diria,
t'atreviries, eh?
No diria tant, no. Però és, sens dubte és una molt bona pel·lícula. A més, té tocs així surrealistes que encaixen molt bé. I sens dubte una de les millors pel·lícules que vam veure al passat Festival de Sitges.
Va agradar a Sitges.
Sí, sí, a Sitges va agradar molt i el Premi a Millor Actriu va ser inapel·lable.
I també s'estrenarà...
El Camí de la Sal.
Què són, 800 quilòmetres?
Més aviat, 1.000. Som-hi?
No tinc res millor a fer.
Això no és un càmping, em sentiu?
La gent és amable aquí.
Feu el Camí de la Sal?
Sí, just.
Quina caminada.
Sí.
Ets un jubilat?
Corriu, agents judicials!
Sense sostre, de fet.
Ho hem perdut tot.
Mira'm a la cara! Covard.
La casa i el negoci. Potser podríem anar resseguint la costa. Fer camí prou. Preparat?
No puc moure ni els braços ni les cames, però tirem quan vulguis.
Hem fet totes les proves possibles. Ara només podem ajudar-lo a suportar-ho.
Ah, m'hauries de tornar i que te'n donin un altre. Ah.
No en vull un altre. Puc retirar aquesta lliura amb 38, sisplau?
I va fort!
No ho puc més!
Són una parella i ella és Gillian Anderson, que per molts sempre serà la gente Scully d'Expediente X.
Correcte.
Tot i que s'ha fet gran.
Sí, sí, s'ha fet gran, però sempre serà la protagonista d'Expediente X i ell, el seu marit, qui l'acompanya, és Jason Isaacs, que té una llarga carrera... Ara, recentment, el vam veure amb l'última temporada de la sèrie de White Lotus, però el coneixereu per ser el pare de Draco Malfoy a Harry Potter. I també per haver protagonitzat un film com El Patriota de Roland Emmerich amb Mel Gibson interpretant doncs, amb el sanguinari soldat britànic. I bé, i aquesta pel·lícula doncs, va d'una parella que perden la seva llar, perden el seu mitjà de vida, amb el marit li diagnostiquen una malaltia neurodegenerativa terminal... I bé, doncs decideixen impulsivament anar a fer un recorregut de 630 milles al llarg del nord-oest d'Anglaterra. I bé, es basa en una novel·la que va publicar una autora que es diu Raynor Wynne.
Que va ser bestseller.
Sí, va ser bestseller i a més doncs, va combinar l'autobiografia doncs, amb el llibre de viatges una mica sense pretendre-ho. I bé, es destaca d'aquesta pel·lícula l'entrega absoluta dels dos actors, Gillian Anderson i Jason Isaacs, en una pel·lícula de rodatge difícil perquè, a més, s'ha rodat tot en exteriors. i amb unes condicions climàtiques bastant adverses. Per tant, a destacar sobretot la feina dels dos actors.
És que només mirant el tràiler ja veus que no és un viatge èpic, ni molt menys, perquè ets molt conscient de la gana, del fred, de les incomoditats que passen. Connectes de seguida amb aquestes sensacions.
Sí, sí, correcte. És un viatge íntim, és un viatge realista. I, sobretot, doncs, bé, es destaca que el paisatge està molt ben fotografiat. I en contra, potser, que sí, tot i que és una història emocionant, potser estigui una miqueta massa continguda.
Una història que aborda la malaltia, la pèrdua, la resistència... Una història basada en un best-seller, una història real. Què més estrenem?
La misteriosa mirada del flamenco.
¡Flamenco! ¿Por qué no nos metimos ratito al agua?
Mami, he visto a la niña.
Oye, ¿tú sabías algo sobre la peste?
Yo te voy a contar lo que sé, y tú te lo vas a imaginar. Los mineros dicen que todo empieza...
Mira para acá.
Mira la tetita.
Cuando un cazador conoce una presa.
Reunimos ante su propiedad para proteger a los hombres de la peste que está...
La misteriosa mirada del flamenco, premiada a Canes.
Sí, sí, va guanyar la secció en Certain Regard, que seria com la segona secció més important després de la competició, on es porten aquelles pel·lícules que potser encara no estan preparades per anar a competició. Doncs aquesta és l'òpera prima d'un director xilè que es diu Diego Céspedes, va guanyar el Regard, millor pel·lícula. I bé, doncs, parla d'una nena d'11 anys que viu al desert d'Atacama, a Xile, amb la seva família, que la seva mare és una misteriosa dona trans. I bé, i la resta, doncs, bueno, viuen en una cantina, si no recordo malament. I bé, justament, doncs, es comenta... Bueno, la gent els hi mostra una mica de rebuig perquè apareix una misteriosa malaltia nova que diuen que es transmet a través de la mirada, i aquella mirada es produeix justament quan dos homes s'enamoren.
En realitat és la sida, no?
En realitat és la sida, tot i que no s'esmenta en cap moment explícitament, doncs queda clar que és un paral·lelisme de la sida. En una pel·lícula que es veu que barreja molts gèneres, sobretot es destaca que és un western, però també hi ha molt de realisme màgic, justament per aquesta idea de la mirada, hi ha molt de comèdia pícara, hi ha molt de cinema queer d'abans. De fet, es veu que hi ha una escena on interpreten a Rocío Jurado, que bé la podria haver filmat al Almodóvar, i Fassbinder l'hauria aplaudit. I bé, doncs, fent com una mesculança de gèneres que resulta molt, molt orgànica.
Una faula, un melodrama queer, en diuen, amb molta tendresa. I tenim encara una altra estrena destacada.
Turno de guàrdia.
Hola.
Recién llegada.
Te ayudo.
Gracias.
Ahora voy.
Sara está enferma. Solo estamos nosotras dos con la de prácticas.
¡Gloria!
Os he traído esto.
Creo que tiene mucho dolor.
Lo siento mucho. Hoy solo somos dos. Lynn, tercera planta.
¿Es cerveza?
No. ¿Champán?
Estoy solo.
Me tiene a mí.
Gracias.
Hospital Cantonal, tercera planta, Floria Lynn.
El señor Juan Gaviola está listo para ser recogido.
Quiero irme a casa.
Mañana podrá irse, ahora descansa. Sí, Floria, tercera planta. Señora Lauber, no me he olvidado de usted.
Creo que no se encuentra muy bien.
Señor Loy, enseguida voy.
Turno de guardia es la candidata de Suïssa als Oscars a millor pel·li internacional.
Correcte, no recordo si va passar finalment la shortlist o no. Cap a mitjans de desembre es publica una llista de les pel·lícules que sí que passen al primer tall. No recordo si Turno de guardia va acabar inclòs entre les finalistes, però sí que, bueno, que és una pel·lícula que ve de tenir bastant d'èxit en festivals com la Berlinale, protagonitzada per Leonie Benesch, la protagonista de Sala de Professores, una pel·lícula bastant destacada que va arribar a estar nominada a l'Òscar a millor pel·lícula estrangera. I doncs aquí fa d'infermera, d'una infermera que ha de fer un torn bastant tard, i bé, li falla una companya de feina, i entre ella i una altra companya, totes dues soles, han d'atendre amb els malalts de tota una planta, I us podeu imaginar doncs, l'estrès i la tensió que això comporta.
S'encomana només a través del tràiler.
Sí, sí, ja està narrada en forma de thriller. A més, es veu que és tot un homenatge a la professió d'infermeria. Recorda bastant aquells aplaudiments que hi va haver durant la pandèmia al personal sanitari. Doncs aquí la idea és fer un homenatge en plan seqüència, vull dir, fent una seqüència d'un sol pla. Veus pràcticament corredors... Bueno, veus bàsicament com caminen i van parlant pels passadissos i allà té lloc la vida, l'amor, vull dir, tot el que seria la vida hospitalària, veus els malalts, veus els joves que acaben d'ingressar, veus les deteccions de malalties. Vull dir, en aquells passadissos d'hospital és on te veus com transcorre la vida en general. I, bueno, i buscant en tot moment doncs, transmetre aquesta tensió i aquest desassossec per la pressió que viu la protagonista.
I l'última estrena és familiar.
Sí, Pollet Llebre i el secret de la marmota.
Ha tornat! Aquest gener, l'aventurer més gran de tots arriba als cinemes.
Preparats?
Val més que vigilis amb els cactus giratoris.
Som-hi!
Digues, què en sabeu?
Un exitàs de taquilla a França amb 1 milió d'espectadors.
Sí, sí, la primera ja va tenir molt d'èxit, Hopper, el Pollet Llebre, doncs bé, doncs ara un dels directors de la pel·lícula original decideix fer aquesta seqüela en solitari, comptant novament amb el mateix guionista, i bé, i basant-se novament amb els còmics d'un autor que es diu Chris Grine, perquè la primera ja es basava en aquests còmics, i parlant-nos de com aquest heroi, que justament és meitat pollet i meitat llebre, d'aquí que es digui Pollet Llebre, doncs, bueno, doncs emprèn una aventura perquè veu que la seva espècie està en perill d'extinció i que una marmota llegendària que pot modificar el passat, aquesta mena d'objecte místic, fantàstic, doncs els pot arribar a salvar de l'extinció, i per això doncs s'uneix a una mufeta experta en arts marcials i a una tortuga bastant sarcàstica. En aquesta pel·lícula on es veu que el públic més jove xalarà, realment s'ho farà les seves delícies, i que es veu que, bueno, novament l'animació, els dibuixos tornen a estar molt, molt a l'altura.
I acabem mirant la cartellera i donant dates d'estrena?
Sí, doncs, si podria te dar-hi una patada, es farà a les sales d'ací de dijous divendres, amb una data encara per acabar de concretar. El Camí de la Sal ja està confirmada, la teniu a partir d'avui mateix a les sales d'ací. Després, La misteriosa mirada del flamenco es farà de dijous divendres a la sala d'ací, encara està per concretar la data, però la farem també. I Torno de guàrdia ja la teniu confirmada a partir del pròxim divendres 30 de gener a la sala d'ací també.
I a la cartellera que hi tenim aquest cap de setmana?
Doncs avui a les 9 a les ací us esperem amb l'última sessió de L'Extranjero de François Ozon, basada en la novel·la d'Albert Camí, en versió original subtitulada al català, i al cap de setmana us esperem amb El Camí de la Sal en versió original subtitulada al català i doblada al català, i al Kubrick doncs us esperem finalment el Kubrick
28 anys?
No,
encara no?
No, el Kubrick aquesta setmana, sí, amb L'assistenta i El médico 2. Disculpeu.
El fenomen literari de L'assistenta.
Sí, sí, correcte.
Gràcies, Miquel, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Aquest cap de setmana comencen les festes de Sant Raimon amb els actes organitzats per les entitats. Les festes d'hivern tornaran a omplir Vilafranca d'activitats de tota mena a partir d'aquest cap de setmana i fins al 25 de gener, organitzades per l'agrupació de Raimons i Raimundes, que han preparat Un programa ple de propostes per a tots els gustos i edats, la gran majoria gratuïtes. La gran novetat d'enguany és una gran carpa a la Rambla de Sant Francesc que acollirà els principals actes del segon cap de setmana de les festes, substituint l'escenari que fins ara era el Teatre Casal. Les festes comencen avui amb el Tas Raimon, amb entrades ja esgotades, i a 9:45 del vespre amb el tradicional Castell de Focs a la plaça Jaume I, a càrrec dels Tres Mosqueters. Amb la voluntat d'obrir les festes a tothom un any més, les festes de Sant Raimon compten amb actes organitzats per entitats de la vila, com ara un taller de danses dissabte al matí, el concert de Sant Raimon dissabte a la tarda, activitats infantils i teatre. Taller familiar al Centre de Benvinguda dels Talls de Vilobí del Penedès aquest diumenge. A Vilobí del Penedès, el Centre de Benvinguda del Parc dels Talls obre diumenge les seves portes de 10 a 2 per visitar l'exposició permanent Les Memòries del Guix, on es mostra l'evolució del paisatge de Vilobí del Penedès i la seva relació amb les persones que hi han viscut. A més, d'11 a 12, el centre organitza un taller familiar gratuït per construir menjadores per a ocells amb materials senzills i sostenibles. Els assistents podran aprendre a identificar les espècies d'ocells més comunes que podem trobar al jardí de casa, al balcó o al pati de l'escola, descobrir quins hàbitats prefereixen, de què s'alimenten i quines accions es poden dur a terme per afavorir la seva presència i benestar. L'Ajuntament de Cunit reclama a la Generalitat que el tram Vendrell-Sitges sigui gratuït els dies festius. L'Ajuntament de Cunit demana a la Generalitat de Catalunya que el tram de l'autopista de la C32 del Vendrell a Sitges sigui totalment gratuït en dies festius, anant i tornant en 24 hores, amb l'objectiu de millorar la mobilitat, la connexió territorial i la qualitat de vida de la ciutadania. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, ha manifestat que aquest tram des del Vendrell a Sitges no només serveix per la mobilitat dels treballadors, sinó també per la connexió entre municipis i per l'accessibilitat a serveis essencials i treure trànsit de pas pels nuclis urbans de Calafell, Cunit i Cubelles. Fer-lo gratuït en dies festius seria, segons l'alcalde, un pas important cap a una mobilitat més justa i accessible per a tothom. L'Ajuntament de Cunit ha sol·licitat formalment a la Generalitat que implementi aquesta proposta, destacant que podria tenir un impacte positiu en la qualitat de vida de la ciutadania. Recordem que el tram bonificat al 100% actualment és el comprès des del Vendrell fins al ramal de Cubelles tots els dies de la setmana. I acabem explicant-vos que els Casots estrena un nou espai educatiu per les visites escolars. El jaciment paleontològic dels Casots a Subirats disposa des d'aquest mes d'una nova paleoaula, un espai pensat per acollir activitats didàctiques i de divulgació sobre el patrimoni paleontològic de Subirats. El projecte, impulsat per l'Ajuntament de Subirats amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, s'emmarca en les subvencions per la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic. Tot i haver rebut una subvenció parcial, el consistori ha adaptat el projecte per mantenir-ne els objectius principals. Aquesta primera fase ha permès adequar l'espai i instal·lar dues taules de pícnic que serviran de suport per a tallers escolars, visites guiades i activitats divulgatives. La paleoaula s'ha ubicat al costat dret del jaciment en una zona amb bona visibilitat i ombra natural durant gran part del matí. De cara als propers mesos es preveu plantar arbres de clima mediterrani per millorar el confort dels visitants. El projecte es planteja com una primera fase d'un pla més ampli per consolidar i ampliar aquest espai educatiu en el futur.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
És divendres i tanquem setmana difonent el patrimoni de les nostres comarques de la mà de la secció Territori Penedès. Avui ens endinsarem a la masia Can Raspall dels Horts, que data del segle XIV i que potser us sona d'haver-la vist per TV3 fa ni més ni menys que 30 anys.
Territori Penedès. D'orígens medievals, la masia Can Raspall dels Horts s'ubica al municipi de Torrelavit, a l'Alt Penedès, i està inclosa dins de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La masia, que va tenir diverses reformes al llarg dels segles, fou derrocada gairebé en la seva totalitat l'any 1909 per construir l'actual edifici modernista. Joan Raspall i Roig, besavi de l'actual propietari, fou el principal impulsor d'aquesta reforma que es va encarregar a l'arquitecte Antoni Pons Domínguez. La façana compta amb diversos elements modernistes, com detalls de ceràmica a les obertures o la torratxa amb coberta piramidal. Envoltada per bosc i vinyes, aquesta masia es troba en molt bon estat de conservació, tot i la reforma centenària i d'haver sobreviscut a la Guerra Civil. Sobre aquest últim fet, el mèrit el té l'àvia de l'actual propietari, que va acordar amb els soldats de l'aeròdrom republicà de Sabadell fer-los el menjar a canvi de deixar-la viure a casa seva. D'aquesta manera, la casa no va ser espoliada durant la guerra i un cop acabada va ser retornada als seus propietaris. Per acabar, també destacarem que als exteriors de la masia es van rodar moltes escenes de les dues temporades de la sèrie de TV3 Nissaga de Poder. Territori Penedès.
Bueno, mira, jo em presento, sóc Jordi Raspall Buigas, sóc el propietari de la masia de Can Raspall dels Horts, és terme municipal de Torrelavit, i bueno, sóc propietari de la masia i de les terres que hi ha al voltant, d'unes 60 hectàrees, que estan dedicades al conreu de la vinya. Nosaltres fem raïm i venem a diferents proveïdors. Bueno, mira, la masia aquesta, que tinguem constància nosaltres, de data del 1506, tenim un pergamí que ho avala i de la compra d'aquesta casa. El que passa que no sabem si és anterior, però de moment ens consta com el 1506. Sempre ha sigut de la família Raspall, no ha canviat mai el cognom, i va ser remodelada el 1906 per un tal arquitecte Antonio Pons, que és en aquell moment doncs, va rectificar tot el que era la façana i va fer una torre i bueno, va, com aquell qui diu, va canviar l'estructura de la masia. Però la masia continua sent la mateixa, l'únic que reestructurada per fora. Bueno, mira, la masia està ubicada entre els termes de... El terme que perteneix és Torrelavit, però està entre els termes de Guardiola, Sant Quintí i Pla del Penedès. El que passa que tot el que és la finca perteneix, està dintre el terme de Torrelavit, però els termes colindants són els que he dit. I llavors el que es caracteritza a la masia és que és una masia que ha estat remodelada el 1906, com ho he dit abans, però es caracteritza que encara mantén totes les soleres catalanes com a estructura dels teixos. La masia, el que sabem nosaltres més antic és que tenim constància sobre un pergamí de que un tal Raspall el 1506 va comprar la masia amb un tal dels Horts. Per això el nom de la masia és Can Raspall dels Horts. Ve d'això, de que un tal Raspall va comprar la masia un tal dels Horts. Però no perquè sigui el segon cognom nostre. Mira, la nissaga nostra, doncs, que tinguem nosaltres una mica de recopilació és que descendim dels cavallers de les creuades franceses, que es veu que el nom Raspall és molt, molt normal el que és el sud de França, inclús a França, hi ha un boulevard que es diu Raspall, i llavors doncs, la història que tenim nosaltres és aquesta, que descendim de cavallers de les creuades franceses que, bueno, que es durien a establir per aquí i doncs mira, van assedentar-se aquí. Aquí la reforma, hi va haver una reforma molt important que va ser el 1906, feta pel meu besavi, que es deia Joan Raspall Roig, i llavors el meu avi era un gran amant de la vivenda i de la casa de les cases en si, i llavors va decidir doncs, que aquesta casa, que estava bé, però doncs, es havia de reformar per ser més confortable. No? I llavors doncs, la va reformar totalment. No és que la tirés terra, va deixar només les parets mestres, i sobre les parets mestres va construir una altra casa, amb els habitacles ben distribuïts, va fer una torre i va fer una façana modernista, perquè llavors era l'època de que en Puig i Cadafalch tenia molt de renom i va agafar un deixeble que era arquitecte d'ell i bueno, va fer una cosa semblant modernista, no? una cosa diferent de les típiques masies catalanes, però es va reformar tot, es van apujar teixos, es van canviar les estàncies, vull dir, la casa es va reformar, si no el 100%, el 90%, que això va ser el més important que va fer el meu besavi, perquè doncs, li agradava la casa, com tots els hereus que hem anat passant per Can Raspall, sempre hem tingut molta cura dels habitatges. Bueno, aquí quan vam patir més, que bueno, jo no ho vaig viure, evidentment, però quan es va patir més aquí a casa va ser quan va venir la Guerra Civil, doncs que tot el que eren propietaris, com que era zona republicana, tot el que eren propietaris els posaven a la presó i molts els mataven. I llavors doncs, el meu avi va tenir la sort de que el van avisar i se'n va anar a viure amb uns parents seus, lluny d'aquí, i va anar fent, poguent treballar algú una mica, i enviava algun caler cap aquí a casa, i doncs, bueno, la meva àvia, que doncs era una dona molt ferma, a canvi de fer dinar per uns quants militars que cuidaven un camp d'aviació que hi havia aquí a la finca, un camp d'aviació militar, doncs a canvi de fer-los el menjar al migdia per unes 30 persones, la van deixar quedar a casa. Però el meu avi va tenir que marxar perquè si no tenia perill de que el matessin. I el meu pare doncs, també tenia 18 anys i era de la Quinta del Biberón. I bueno, va tenir la sort de que quan el van reclutar ja no li va tocar la batalla de l'Ebre ni aquestes batalles que els mataven a tots. Però doncs, va tenir una llarga trajectòria militar, va estar bastant temps fent la mili i lluitant, i bueno, doncs, ell va entrar als 19 anys, diguéssim, i va sortir de la mili als 23. Vull dir que va estar molts anys, però va tenir la sort de que no el fessin anar en cap batalla d'aquestes grans que doncs, en van matar més de la meitat. I llavors, quan va entrar Franco aquí i va alliberar, doncs ens van tornar tot el que ens havien pres. Perquè en principi els republicans ens havien pres la masia, les terres, tot. La que ho va mantenir va ser la meva àvia, perquè es va poder quedar aquí a casa a canvi del menjar que feia pels militars. I llavors, quan això va entrar en Franco, i va ser, doncs, ja... va canviar, doncs llavors ens van, vam presentar les escritures, ens van demanar les escritures que teníem de la casa i de les terres i ens ho van retornar tot. I doncs des de llavors no hem tingut masses problemes més. Però doncs aquí Can Raspall es va salvar una mica gràcies a la fortalesa de la meva àvia, que va dir, bueno, jo ja us ajudaré, però a canvi m'heu de respectar la masia. I així es va ser, perquè, esclar, a l'haver-hi el camp d'aviació hi havia molts soldats i llavors, esclar, hi havia molta gent per aquí. Que si no es hagués quedat la meva àvia ni ningú, doncs la masia, doncs segurament la, quan l'haguéssim tornat a trobar, l'haguérem trobat completament desmantelada, doncs. M'entens? I així vam poder gaudir del que teníem abans i doncs el que s'ha anat fent fins ara. Bueno, el gran repte que vam tenir aquí a casa després de la guerra, encara que jo no hi sigués, doncs el repte més gran que van tenir el meu avi i el meu pare és tornar a posar la finca a to, perquè evidentment després de 3 anys pues, tots els ceps eren morts, les vinyes sense conreuar, pues, ja podeu imaginar que estava fet una desgràcia. Llavors el repte d'ells va ser pues, bueno, entre la mà d'obra que hi havia i comprar uns quants cavalls i llaurar i refer, arrencar els ceps vells i tornar-ne a plantar de nous a poc, un tros cada any, pues mira, van anar recuperant la finca i ara, avui dia, doncs, gràcies a això, doncs, la tenim a punt, no? Però doncs, va ser un repte molt gran perquè llavors hi havia molt poca maquinària i, esclar, es tenia que fer tot a mà o amb animal. Però, bueno, se'n van sortir.
Soc la Maria Àngels Muñoz, estic casada amb el Jordi Raspall Buigues, actual propietari de la finca Raspall dels Horts, on es va filmar part de la Nissaga de Poder. Bueno, això va ser, es va triar aquesta casa a través del Consell Regulador, que el meu home en aquell moment estava a la Junta, i van buscar diverses masies i una d'aquestes va ser la triada i bueno, va ser d'aquesta manera. Ens van proposar rodar a la casa, dintre de casa, al jardí, però bueno, dintre de casa vam dir que no, perquè nosaltres teníem que marxar de casa. I llavors vam dir que no, que si volien al jardí molt bé, però que dintre de casa no, no, no podria ser. O en sí, ens van proposar anar a viure en un hotel, però vam dir que no. Nosaltres llavors érem els avis, nosaltres i els meus dos fills que eren adolescents, llavors vam dir no, no, això no pot ser. El rodatge va durar 27 mesos i 3 setmanes. Això ho tinc molt en compte perquè va ser una mica llarg. Perquè primer ens van proposar per mig any, però després es va allargar, vam voler fer la segona part i ja es va allargar a 27 mesos i 3 setmanes. Ho tinc ben comptat. Cada dilluns del món plogués o nevés. I, esclar, era un inconvenient per tot, perquè sí, tenien que llaurar per aquí la vora, tenien que parar els tractors... Bueno, va ser un cúmul d'inconvenients, però bueno, amb l'avi, amb el meu sogre, el Joan Raspall, li feia tanta il·lusió que vam dir, bueno, doncs deixem gravar, a veure què passarà. L'equip venien sobre unes 70 o 80 persones, entre aquests nois que porten lo de fer llum, que ara no em surt del nom, els, bueno, com se digui, tiraven cables des de l'era fins aquí al jardí, els altres paraven les taules o el que fos, els de maquillatge, molta gent, entre 70 i 80 persones. I bueno, hi va anar molt bé, bueno, jo sobretot pel meu sogre, que s'ho van passar molt bé, vull dir, ells s'ho van passar molt bé amb la Nissaga. Era una celebració cada dilluns per ells. I després una masovera que teníem, que es deia Eduarda, que ella es cuidava de si entrava algú a vigilar-los i ensenyar-los el jardí i això. Ells tres ho van disfrutar molt. La resta ja no tant. No, no, acostumaven a venir allà a les 6 del matí i fins a les 5 o les 6 de la tarda estaven per aquí. Era tot el dia. El dia abans, el diumenge, doncs traiem els cotxes a dalt a l'era, perquè tenim el garatge aquí davant el jardí, i tenies que treure els cotxes cap a dalt a l'era perquè tothom pogués marxar. I el meu marit tenia que donar la feina, si hi havia els tractoristes, doncs de dir, escolta'm, avui no et posis aquí, que no pots fer soroll. Va haver un dia que buscaven una actriu, no et diré el nom, i mitja hora la buscaven, i on està, on està, on està, on està, no la trobaven. Llavors va arribar un nebot, que llavors estava estudiant aquí a Barcelona, i va pujar dalt i baixa, diu, Maria Àngela, Maria Àngela, diu, hi ha una senyora dormint al meu llit. I dic, mira, ja l'has trobat tu que acabes d'arribar. Dic, fa una hora que la busquen. Vull dir, aquestes coses, que al final eren una mica empipadores, però bueno, ja està passat ara.
Bueno, ara la masia doncs està al dia. El meu besavi, el meu avi, el meu pare i jo també hi he contribuït, perquè ja tinc 73 anys i he contribuït bastant. Doncs, bueno, el meu besavi va patir la filoxera, que ja va tenir un gran hàndicap per tornar a aguantar la finca. El meu avi, la Guerra Civil, que encara era pitjor. I el meu pare i jo, doncs, és que hem continuat reconstruint la finca amb el nostre esforç i posant-hi tot el millor de lo nostre, no? Comprant maquinària quan podíem, treballant sempre nosaltres, mirant de reduir costos i posar-los a la finca perquè anés millorant, i, bueno, en fi, una sèrie de coses que han fet que la finca, doncs, no s'hagi tingut de vendre ni l'hàgim tingut de retallar. Bueno, mira, aquesta masia, doncs, a mi m'agrada perquè, sent gran com és, pues està molt ben distribuïda i s'han fet arreglos molt bons per part dels meus antecessors. I llavors aquí doncs, vivim el meu fill, viu la meva filla, vivim junts i separats perquè la masia dona per fer-ho. Això és el que més admiro d'aquesta casa. Pues mira, jo en aquests moments pues, estic satisfet perquè doncs, gràcies a l'experiència que he tingut dels meus antepassats i els meus estudis, que jo sóc perit agrònom, i m'agrada molt el que és el cultiu de la vinya i els cultius en general. I bueno, el que has de mirar és de mantenir sempre dintre les teves possibilitats, anar invertint i que sense passar-te perquè et pugui donar un fruit bo i puguis viure bé.
Sí, sí, el Consell Comarcal vam fer una ruta improvisada per aquí, on es va firmar la Nissaga, anaven a Navidad, a Cal Nadal, aquí, a Santa Fe del Penedès. Vull dir, per nosaltres va ser una cosa que ens va empipar molt, perquè vam tenir que posar tanques en aquesta casa, mai de la vida havien hagut portes. I vam tenir que posar portes perquè, si no, et trobaves aquí un dissabte o un diumenge amb 100 persones voltant per aquí fora. I llavors també els masovers vigilant, i vull dir, no va ser una cosa bona, perquè tampoc ens va portar cap a res. Al veure que va tenir tant d'èxit de l'oficina de turisme, doncs van decidir fer això, i això va ser tremendo. Però aquí, fa molts anys, que van rodar una sèrie que representa que aquesta finca era del Lineker, que era el Lineker, que havia sigut un jugador del Barça. I llavors també van fer una sèrie que representa que això eren unes grans bodegues del Lineker, i que això era Anglaterra, aquí estàvem a Anglaterra llavors. Ens van posar allà fora a l'entrar uns grans cartells en anglès del nom de la finca, bueno, tot això. I a partir d'aquí ja va venir la Nissaga, bueno, ens han dit a vegades per firmar anuncis, però el primer que et demanen és que marxis de casa i nosaltres el primer que ens neguem és a sortir de casa. Nosaltres de la Nissaga de Poder és que la gent es pensa que ens van pagar i és que no ens van pagar ni un duro, que llavors anàvem en pessetes encara quan van començar a filmar. No, és que no es treu profit ni de la sèrie, ni dels anuncis, ni de res. Ningú vol pagar res. Bueno, aquí a prop hi ha la famosa cadira que va posar el Torres aquí darrere la muntanyesa, a la muntanyeta. Això està a prop de Sant Pere de Riudevitlles, de Naveran, de Jean León, d'aquí de Can Raspall, està aquí enmig. Res, aquí darrere de casa amb una muntanyeta que hi ha. És interessant perquè res, és una cadira enorme entremig amb una muntanyeta i té una vista fantàstica perquè es veu totes les vinyes. Ara és una pila de ferros, vull dir, no et pensis trobar res, però és maco de veure. Ja et dic, ve molta gent de fora, ui, sempre està ple, dic, és interessant de veure. Inclús amb aquesta cadira, pensa que ha sortit a la premsa dels Estats Units, té molta fama aquesta cadira. Hi ha les caves Naveran, que també són molt boniques, hi ha Camp Nadal, vull dir, hi ha espais molt bonics aquí a la vora. i hi ha molt bosc, vull dir, és un puesto que és, a l'estiu és molt bonic, ara a l'hivern és menys maco, però a la primavera, quan comencen a brotar les vinyes, tot això és molt bonic.
Marxem, s'esgoten aquestes 3 hores de ràdio d'aquest divendres que hem compartit a l'antena del Penedès en xarxa, un matí en el qual hem sabut que aquest diumenge s'anulen els 3 toms vilafranquins i la ballada organitzada per Vilafranca Sardanista a la Rambla a causa de la previsió de fortes pluges. Ens ho explicava el Marc Paredes a primera hora, que a partir de demà paraigües en mà durant 3-4 dies segurament. Nosaltres us hem acompanyat des de les 9 fins les 12 amb la meteo, els esports, recomanacions teatreres. Us hem presentat en detall el programa extensíssim d'aquests 2 caps de setmana de festes de Sant Raimon. Hem fet propostes de cap de setmana. Hem repassat la cartellera cinematogràfica amb el Miquel Felipe i hem acabat recordant Nissaga de Poder i un dels escenaris més emblemàtics, aquesta masia Can Raspall dels Horts, situada a Torrelavit. Gràcies per ser-hi, bon cap de setmana, malgrat la pluja, i fins dilluns.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.